Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Les 3 i 25 minutets. Aquí arrenca l'edició d'estiu d'Esports Cope. Us continuem acompanyant de dilluns a divendres, però ara des de les 3 i 25 i fins que siguin les 4 de la tarda, que no ens atura ningú. Els destacats en aquesta jornada d'avui dilluns, el Barça, vestidor i tècnics, es conjuren per afrontar a partir del 8 d'agost la Lliga de Campions. En menys de 72 hores canvia el discurs i la situació, sobretot, de Quique Setién. Ara ho escoltarem amb veu del capità del Barça, Leo Messi, un conjunt al blaugrana que treballa avui i demà i després comença unes minivacances. El Barça, nom propi, Clement Lenglet, ha acabat la temporada lesionat. Té molèsties a la zona inguinal, molèsties que el van impedir acabar el partit a Vitòria davant l'Alavés, el triomf del conjunt blaugrana per 0-5. A l'Espanyol ha dimitit el vicepresident Carlos García Pont i demà parlen Rufete, director esportiu, i Josep Maria Duran, el director general. S'espera de goteig de notícies al conjunt blanquiblau al llarg dels propers dies. Més futbol. Avui juga el Girona, última jornada de la Lliga de Segona, jornada 42. Els gironins juguen a les 9 de la nit a camp de l'Alcorcón i després d'assegurar plaça de play-off poden acabar tercers, quarts o cinquens. Atenció, que avui pot descansar Estuani, és baixa Samu Saiz, a banda del sancionat Mojica. Promocions d'ascens, els 3 de segona B, és a dir, Barça, Sabadell i Cornellà, segueixen i tenen per davant la segona eliminatòria. Aparellaments, Atlètic Balears, Cornellà, Cultural Sabadell i Barcelona B, Badajoz. Tots els partits el dijous i l'Hospitalet i el Terrassa jugaran per pujar a segona B. El partit el dissabte vinent a les 8 del vespre. Fora del futbol, en bàsquet, Ante Tomic fitxa pel Joventut de Badalona. Ho fa per dues temporades, més una tercera d'opcional, i és el fitxatge que tanca la plantilla. Marc Márquez passarà pel quiròfan després de trencar-se el lúmer en una caiguda al Gran Premi d'Espanya de Jerez, la primera prova en la represa del Mundial de Motociclisme. Després escoltem el doctor Xavier Mir, que en principi la doparà demà dimarts. Sílvia Ortiz a la producció, Cito Ramírez al control de so, a la sala de màquines. En un minut hi tornem.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
hemos
librado.
Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Albert Díez, Sports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem parlant del Barça. Hem quedat d'aquí uns minutets amb el Josep Maria Minguella, analista de capçalera en blau i grana, per saber què pensa del Barça, bàsicament del futur a mig, llarg termini del conjunt blaugrana. La situació al Barça ha canviat moltíssim després de tancar la temporada ahir a Mendizorroza amb la victòria per 0-5 davant el Deportivo Alavés. Atenció al canvi de discurs del Barça, del seu capità Leo Messi. Això que escoltareu és dijous. En menys de 72 hores, canvi de discurs. Leo Messi després de perdre davant Osasuna.
La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos, y lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga, y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también. Tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica, sobre todo hacer mucha autocrítica.
Fer molta autocrítica. Insisteixo, després de perdre davant Osasuna, menys de 72 hores després, ahir a Vitòria, torna a demanar el micròfon Leo Messi.
Lo principal creo que lo hicimos, que es hacer nuestra autocrítica de puerta adentro como tiene que ser. Nos dimos cuenta de un montón de cosas. Lo primero, que no hicimos una gran temporada a nivel de juego, y y de resultado por lo que se vio. Como decía el técnico el otro día, es verdad que tuvimos partido muy bueno, minutos muy buenos, y eso hay que mantenerlo en los 90 minutos y todos los partidos. Y como dije el otro día, limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. Ya dijimos todo lo que tenemos que decir, ya hicimos nuestra autocrítica, ya no hay nada más que hablar, sino que demostrar que dimos el cambio, y creo que hoy fue un paso importante.
Quique Setién passa d'estar a la corda fluixa a ser, a continuar sent tècnic del Futbol Club Barcelona. El que nosaltres sabem i us expliquem és que hi ha calma i tranquil·litat al Barça, que té per davant encara unes jornades de treball, i espera el Futbol Club Barcelona que li vagi bé a partir del 8 d'agost a la Lliga de Campions. Primera de les preguntes que ens fem, en blau i grana, què farà el Barça? Full de ruta del conjunt blaugrana. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs el Barça ha volgut fer dos entrenaments abans de marxar uns dies de descans. El primer aquest matí a la Ciutat Esportiva, amb sessió de recuperació després de la victòria contra l'Alavés. Griezmann ha trepitjat la gespa, segueix amb la seva recuperació de cara a la Champions, i qui no ha entrenat ha estat el seu compatriota Clément Lenglet. Té unes molèsties a l'engonal dret, a la ingle, i realitzarà un tractament els propers dies. No sembla que perilli la seva participació contra el Nàpols el 8 d'agost. L'equip tornarà a entrenar a principis de la propera setmana. Avui també estaven amb el primer equip els tres del B, Araujo, Riqui i Ansu, que no viatjaran a Màlaga per disputar el play-off. Així que demà seran a l'entrenament a 3:15 del matí amb Setién. Aquest era García Pimienta, ahir a l'acabar el partit contra el Valladolid Promeses, parlant de si li agradaria tenir-los al play-off.
Bueno, al final Ronald, Riqui y Ansu están jugando en el primer equipo del Barça. Para mí eso demuestra el potencial que tiene este filial. Creo que incluso hoy han jugado los tres de titular, si no recuerdo mal. Ansu incluso ha marcado algún gol. Todo el mundo tiene que tener claro que somos el Barça B, que somos un equipo formativo completamente y que estamos aquí para formar jugadores para que vayan al primer equipo. Naturalmente, si no juegan en arriba, podrían hacerlo con nosotros. El club decidió que hoy no estuvieran aquí, que estuvieran jugando con el primer equipo. Yo estaría encantado de que, ojalá a partir de mañana viniesen, pero si el club decide otra cosa, pues competiremos con los chicos que están aquí, que hayan demostrado el nivel que tienen también.
Qui ja està de camí a Marbella és el porter Arnau Tenas, ahir a la banqueta Vitoria, i ara reforçar el B al play-off.
Molt bé, així tenim el Barça amb els números a la mà. Li volem preguntar al Víctor Navarro, perquè amb les sensacions sí que sembla que ha empitjorat el Barça de Setién, el Barça de Valverde, tot i que les sensacions quan van destituir el tècnic basc eren evidentment dolentes, però amb els números a la mà, qui ha estat millor, Valverde en Lliga o Setién en Lliga?
Doncs ho podrem comparar de manera igualada, perquè va estar 19 partits de Lliga Ernesto Valverde a la banqueta del Barça i porta 19 també Quique Setién. El balanç és el següent. La temporada que va estar l'Ernesto Valverde, a mitja temporada, va obtindre 12 victòries, 4 empats i 3 derrotes, mentre que Setién ha guanyat 13 vegades, una més que Valverde, ha empatat 3 i ha perdut 3 en classificació. Això sí, Valverde va marxar líder després de guanyar les últimes dues lligues, i Setién acaba la lliga amb una diferència de 5 punts respecte al Real Madrid, que és el que ha guanyat aquest campionat.
En tot cas, el run-run hi era amb Valverde i també hi és amb Quique Setién. No te'n vagis gaire lluny, Navarro, que hem de parlar de les promocions d'ascens a segona i també a segona B. Abans, a punt del rival europeu del Barça, el Nàpols, als vuitens de final, és el rival a la Lliga de Campions del conjunt blaugrana. Doncs bé, també estan jugant, s'allarga una mica més, queden 4 jornades a Itàlia. Ahir va guanyar el Nàpols 2-1 a l'Udinese. Torna a jugar el dimecres, però atenció, lesió de Dries Mertens a la cama esquerra. Estem pendents de les proves per un jugador important a 20 dies d'aquest partit europeu. El punt d'anàlisi. Benvolgut Josep Maria Minguella. Bona tarda. Hola, Minguella.
Què tal?
Com estàs?
Bé, home, estic aquí en forma, si Déu vol.
Home, tu sempre estàs en forma. Bueno. Minguella, la pregunta del milió. Per on passa la solució d'aquest Barça, esportiva i no esportiva?
Bueno, el Barça està acabant una gran època, com passa amb tantes coses, tantes activitats, que tenen un creixement, que arriba a tenir un gran rendiment i que a vegades no se sap fer el sorpasso, i llavors venen moments complicats. I el Barça ara estem en aquests moments complicats perquè la renovació de la plantilla s'ha fet malament, vull dir, s'han fitxat 29 jugadors els últims 5 anys, i la majoria no han funcionat, i clar, i llavors ja et trobes que tens una plantilla, és a dir, de l'equip titular que juga al Barça normalment, n'hi ha 7 o 8 que van jugar fa 5 anys la final de Berlín. i això està molt bé, però vol dir que la renovació no ha sigut la dient, i llavors fa que en competicions llargues pues que arriba un moment que hi ha jugadors que els hi costa, vull dir, això passa a tothom. Tothom tenim un creixement, un manteniment i un decaïment. I ara hi ha massa jugadors que estan en aquesta situació, això provoca canvis d'entrenadors, mals estats, tal, no sé què, i, bueno, estem en aquesta línia, i ara el difícil és fer aquests canvis, que són imprescindibles, qui els té de fer i amb quins diners els pot fer. Aquesta és la situació actual del Barça. Jo crec que hi ha un moment que, com deia aquella època, el soci no se'l pot enganyar més. La veritat, i jo ja fa temps que intento dir-la, a vegades em diuen que sóc pessimista, ara hi ha molta gent que està en aquesta línia d'anàlisi, no de crítica negativa, sinó d'anàlisi.
Et creus aquesta conjura que sembla ja entre vestidor, amb Messi al capdavant i entrenador Quique Setién de cara a la Lliga de Campions?
Bueno, home, a veure, és que professionalment, els professionals, per damunt de mentalitats o d'idees o d'això, el que tenen de fer és conjurar-se per intentar que la cosa funcioni, perquè està, els objectius són els mateixos. I l'entrenador d'un club, i els jugadors, i els directius tenen el mateix objectiu, és intentar guanyar partits, campionats, si jugues una Lliga, intentar guanyar la Lliga, si jugues la Champions, intentar guanyar la Champions, i per tant, si hi ha un moment que hi ha dissidències, és normal que es puguin pactar. Si, a més, estàs en aquesta situació anòmala que ha provocat ara la pandèmia, i et trobes, podríem dir, a tres partits o quatre partits de poder guanyar la Champions, sembla de sentit comú, però sentit comú que hi hagi com una espècie de pacte, una espècie d'acord, una espècie del que sigui. Escolta, va, quin és l'objectiu? Guanyar? Doncs pues va, ajuntem-nos, tots tenim aquest objectiu, fem el que sigui per guanyar, i això és el normal. Què passarà després? Si no es guanya, no sabem. Què passarà si es guanya? Tothom estarà content i seguirem endavant.
Sí, és cert.
És la vida. Mm. No,
t'imagines, jo no m'ho imagino, però t'imagines que el Barça guanya la Lliga de Campions? Són quatre partits, eh?
Bueno, sí. A veure, el Barça és molt difícil que la guanyi. No perquè no tingui qualitat, sinó per un problema de condició física general. Aquesta és la meva opinió. El Barça, com a qualitat de jugadors 1-1, pues té 11, 12, 13 jugadors, 14, d'excel·lent nivell. El que passa és que, esclar, si tens de jugar en 10 dies o 12, no sé quan és, 4 partits i guanyar-los tots, però, bueno, pot ser que hi arribi un moment que la condició física, l'estabilitat precisament del cos, sigui decisiu. Evidentment, sobre la base de que parlem de jugadors de gran nivell, però llavors el gran diferencial, per entendre'ns, del Liverpool d'aquesta temporada, el gran diferencial ha sigut la mentalitat i la condició física, que és la que està destacant els últims 3 anys amb el Liverpool, que l'han posat a primer nivell europeu. I el Barça, que té jugadors amb un segell tècnic excel·lent, però, bueno, per cosa lògica, l'edat, els partits, que sempre tenen de jugar quasi els mateixos, hi ha un desgast, llavors fa que un partit el puguin guanyar sense cap problema. Si tenen de guanyar una sèrie de 4, la cosa es complica molt, i aquesta és la gran dificultat que, al meu punt de vista, tindrà el Barça en aquests pròxims dies que es decidirà els partits de Champions.
El 8 d'agost és la data per aquest partit davant el Nàpols, a veure si fan aquesta neteja que demana Leo Messi després d'aparcar la Lliga amb aquest malson que ha estat aquesta temporada en el campionat domèstic pel conjunt blaugrana, inclús amb el canvi d'entrenador. Josep Maria, gràcies com sempre. Cuida't molt, molta salut.
Igualment. Una abraçada a tots vosaltres i a tots els oïdors.
Gràcies. Minguella, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, 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 adéu.
Vinga, més coses i més futbol. Esports Cope, edició d'estiu, emissores Cope Catalunya i Andorra, del Barça a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Director de Tiempo de Espanyol, Javier de Aro, buenas tardes.
Hola, buenas
buenas tardes.
Empiezo, ahora vamos a escuchar a Rufete. Por cierto, después de la rueda de prensa cerrando temporada, eso sí que es una pesadilla, lo del Español este curso futbolístico 2019-2020. Dimiteix Carlos García Pont en un degoteig de notícies que esperem gairebé dia rere dia a l'Espanyol aquesta setmana.
Un secret de veus que només calia esperar a que fos oficial. García Pont deixa l'Espanyol i la seva vicepresidència 4 anys i mig després. Una decisió presa fa un mes aproximadament, després de no aconseguir que la seva idea de club calés a l'estil de Mr. Chen. García Pont desitjaria un consell més plural, que no obligués al propi president o al director general un desgast personal tan important, però des de la Xina es segueix amb la mà de ferro habitual i qualsevol idea que fugi de l'actual no és ben rebuda. Desconfiat i autoritari, Mr. Chen. Marxa García Pont, que ha estat la cara del club durant molt de temps. Ara són Josep Maria Duran i Rufete, els dos únics executors a Barcelona amb Mao Ye d'enllaç amb Mr. Chen, que cada vegada, com dèiem, està més desconfiat. Demà, precisament demà, Duran, Mao i Rufete duraran la cara plegats en una roda de premsa virtual des de l'estadi de Cornellà Prat. Serà a les 12 del migdia. Objectiu, saber qui serà l'entrenador. Vicente Moreno està en una posició de stand-by, tenint en compte que té ofertes importants com les de l'Alavés, que arriben des de primera divisió. No descartem Rubén Baraja, però en fi, em fa l'efecte que des de fa dies veiem el so que toca l'amic Rufete.
A veure, que tinc moltes preguntes per vosaltres dos. De Aro, director, lectura de la dimissió de Carlos García Pont?
Bueno, que ha sido una persona íntegra, se va para no ser el palmero de Durán y de Rufete. Como ha dicho Quique, él pedía un consejo amplio, un consejo donde hubiera gente, bueno, pues vinculado al Español. Chen es chino, un país, dos sistemas, pues aquí aplica el sistema dictatorial, como hace Rufete, que se ha convertido en el Rasputín del Real Club Deportivo Español. Así que felicidades a García Pont por tomar una decisión que muchos no hubieran hecho, porque, repito, para no pintar nada, mejor me quedo en casa y pinto lo que me apetezca.
Quique, de la rueda de prensa de mañana, ¿se espera alguna, como decimos habitualmente y en el argot periodístico, bomba?
Yo espero que, evidentemente, Durán y Mao digan que Mr. Chen no se vende el club. Tampoco se lo podría vender porque perdería mucho dinero, que va a invertir, y supongo que van a dar pistas sobre si pueden retener a algún jugador, si son inasumibles fichas como las de David López, que lo son, Darder y compañía. Pistitas, lo gordo, lo mollar, hasta que no diga quién es el entrenador, yo creo que no lo van a poder decir.
Como os escucho y aprendo de vosotros, venís explicando que el arquitecto del Español del futuro tiene nombre propio. Se llama Rufete. Ayer dijo esto.
Es una nueva etapa y esta semana será una semana importante para empezar a decidir todas las entradas, sobre todo todas las salidas. Lo más importante es primero el entrenador, porque nos va a ayudar rápido a confeccionar una plantilla que nos dé ilusión y que nos dé certeza de conseguir el objetivo. El futuro del club creo que tiene que tener un porcentaje importante de jugadores de casa consolidados y jugadores de casa que cuando suban le quede muy poquito tiempo para consolidar.
Primero hay que decir que Rufete se pone delante del toro y tiene la valentía de asumir en diversos cargos la realidad del Español. Como él decía...
No estoy de acuerdo. Déjame acabar.
Y ahora te pregunto. Después también él decía que en cada rueda de prensa está para asumir todo lo que le caiga. Yo os pregunto, y es que me cuesta entender que Rufete, siendo partícipe de la gestión de esta temporada, continúe en el club. ¿Hay algo que se nos escapa?
Bueno, que es que no sabemos lo que le dice Mao a Mr. Chen. No,
claro,
tenemos ni idea.
Y no sabemos lo que le ha vendido Rufete a Chen. Yo creo que es un encantamiento absoluto, que yo no sé por dónde viene todo esto. Me sorprende la figura de José María Durán, que yo le tenía mucha confianza, pero empiezo a perder esa confianza porque lo veo también una persona que se está metiendo en el tema deportivo y no debería hacerlo. Dice Rufete que el entrenador será quien confeccione la plantilla. Mentira. La plantilla la va a confeccionar Rufete, porque cualquier entrenador que ha sido tanteado para venir aquí o se ha ofrecido para venir aquí o alguien lo ha ofrecido, lo primero que ha dicho con entrenadores con cara y ojos, y yo contaré uno que no viene porque Rufete no quiere, es que Rufete no puede seguir, por lo tanto porque no se fían de él.
¿Quién es el entrenador que no viene porque Rufete no quiere?
Ah, bueno, hay muchos, pero yo diré uno cuando llegue el momento.
¿No lo vas a decir ahora, hombre?
No, hoy no, ahora no, no, no.
Es buena hora, ¿eh?
15:40. He dejado pistas, pero no. Lo diré en su momento.
Vale. ¿No será Marcelino?
Marcelino es uno de los que no viene porque está Rufete, claro.
Vale. ¿Quién va a ser el entrenador del esa pausa valorativa del Español? Quique ha puesto sobre la mesa diversos nombres. No sé si también la sensación es mía que lo de Vicente Moreno estaba muy, muy, muy claro antes y se ha desinflado un poquito.
Sí, no sé si lo ha desinflado el club para presionarle más aún a Vicente Moreno a que tome una decisión. Me da la sensación de que el nombre sigue siendo el de Vicente Moreno, pero que hay está baraja en el panorama seguro y que hay un tapado.
De Aro.
Es que el entrenador tenía que haber salido ya hoy.
Estoy de acuerdo.
A la gente del Español, la gente del Español necesita ilusión, necesita algo. Y el club le está dando un secretismo, un oscurantismo. Es como Mordor. Estamos en Mordor. Ya que hablan que la onda media y es Mordor, pues esto es como Mordor también. Todo muy negro, en serio. Estamos en la época de ¿cómo era? Saruman, me parece, el Señor de los Anillos, el mago malo.
Se está quedando muy cinematográfico todo esto.
¿Quién va a entrenar al Español? Te ha preguntado Alberto.
Y yo te he dicho que me da lo mismo, que los que tenían que entrenar de verdad no van a venir y va a venir un Titella.
Estamos bien. Yo creo que si viene Vicente Moreno no es un Titella.
No, si viene Vicente Moreno no, pero la duda está en que Vicente Moreno, según sé, quería traer a su director deportivo, que es Recio, y no le dejan.
No, no, Javi Recio no va a venir aquí, ¿eh?
Rufete va a empezar la temporada en el Español.
Bueno, a ver, Quique, si eso ya lo sabemos, si todo lo que estamos diciendo a veces, y estoy diciendo yo, me estoy dando golpes contra la pared, porque no lo van a echar, va a seguir, aunque ya sabes que en el mundo del fútbol lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Dani, decía eso, sí.
Sí, sí, y por lo tanto, todo lo demás son elocuraciones, y a mí me da la sensación de que estamos perdiendo una oportunidad histórica y la hemos perdido de hacer un cambio radical en las estructuras del club a nivel deportivo. Y no lo vamos a hacer. Y esto es un paso hacia atrás. Y si no, tiempo al tiempo. Y me alegraría, aunque fuera Baraja el entrenador, de que conseguimos hacer las cosas bien. Pero a priori, a mí no me está gustando nada lo que está pasando en el Español.
Bueno, poco a poco, que es el primer día, aunque sé que suena tópico, de ese nuevo Español que tiene que ir construyéndose para volver la temporada que viene a la Liga Santander. De Aro, te escuchamos a las 6, ¿no?
Que el primer día no soy.
¿Cuándo es?
Estamos 15 días defendidos.
15 días tarde para ti.
Para mí sí.
Para ti sí. ¿A las 6 te escucho?
Espero.
Vale, yo la semana que viene te llamo, si no antes.
Bueno, cuando quieras. Bueno, yo no tengo ningún problema.
Vale, perfecto.
Antes de dormir, prefiero hablar.
Estás filosófico, estás cinematográfico.
No, estoy cabreadísimo.
Pero tú vives cabreado, eres un hombre ya cabreado en sí mismo, Javier.
No, no vivo cabreado. Vivo intentando ser transparente.
Vale.
Cosa que me parece que me está costando.
Te digo una cosa, te queremos como eres.
Sí,
cuídate, gracias. Mucho, Javi.
Vale, igualmente. Adiós. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Quique, ¿algo más?
Nada más,
un abrazo. Mira, mes cosas. Durant avui minuts, bona música, Ramírez, bona música per aquest primer programa edició estiu d'Esports Cope. Baixem un esglau, avui es tanca la jornada, la temporada regular a segona, jornada 42, partits tots a les 9 de la nit. El Girona va assegurar el divendres guanyant el Cádiz, posició de playoff, és quart amb 63 punts, pot acabar tercer, té l'Almeria amb 63, pot acabar cinquè, està el Saragossa amb 62. Avui el Corcón Girona, sense Samu Saiz i Jonathan Soriano, que estan lesionats amb problemes, més enllà de Calavera i Mafeo, que són lesionats amb més llarga durada, i Mojica, que es va autoexpulsar davant el Cádiz. Atenció, que el Girona no renuncia a res, però el seu tècnic, Francisco Rodríguez, té clar que per davant n'hi han 4 partits.
Nosotros queremos ganar como todos los partidos que nos quedan hasta el final y por supuesto tenemos en mente lo que viene después. Yo creo que lo importante, realmente importante, es cómo vamos a prepararnos nosotros para afrontar esos partidos, cómo vamos a prepararnos para mentalmente estar fuertes, porque va a haber momentos jodidos que lo vamos a pasar seguro en estos 4 partidos que nos quedan después de mañana. Veremos quién nos toca y si es de tercero, de cuarto, de quinto, bueno, lo vamos a afrontar de la misma manera, con la misma ambición, con las mismas ganas y sabiendo y siendo muy humildes que lo tenemos y vamos a buscarlo.
Alcorcón, Girona, el conjunt madrileny, no s'hi juga res. La gran notícia pot ser que Cristian Estuani, pensant en el play-off, en la promoció d'ascens, descansi. Alcorcón, Girona, a Movistar, la Liga 6. Més coses. Heu-me. 10 minutets mal comptats i arribem a les 4 de la tarda. Tenim més futbol. Recuperem el Víctor Navarro. Víctor, segueixes per aquí?
Aquí estic, Albert.
Perquè hem de parlar de les promocions d'ascens. Comencem de la promoció a segona amb els tres catalans, Barça B, Sabadell i la Unió Esportiva Cornellà, que de moment continuen superant la primera eliminatòria.
Ja són a semifinals, anem per ordre de partits. El Cornellà va guanyar 1-2 a l'Ibiza de Pablo Alfaro, un partit que van començar dominant gràcies als dos gols que van marcar contra els Balears, sorprenent així el teòric favorit. Aquest és el tècnic del Cornellà, Guillermo Romo.
Creo que les hemos sorprendido. Yo creo que el nerviosismo ese ha sido por lo que les hemos sorprendido. Cuando definen a nuestro equipo parece que no lo ha visto nadie. Nadie lo ha visto porque escucho más que si juega directo, que si defienden. Yo vuelvo a decir, lo que le pido a mis jugadores es que generemos las situaciones necesarias y más eficaces para ganar los partidos.
El Cornellà jugarà dijous a les 8 de la tarda contra l'Atlético Baleares a l'estadi Antonio Lorenzo Cueva. Seguim amb el següent equip català, el Barça B de García Pimienta, que va demostrar que sense Riqui, Araujo i Ansu també poden guanyar. Victòria per 3-2 contra el Valladolid. Promeses amb dos gols de Conrad de la Fuente. Els juvenils són claus amb Pimi, també era Lilas Moriba al mig camp. Estan jugant i tindran minuts segurament com a titulars, com ells dos, i escoltem a l'autor d'aquests dos gols, a Conrad, a l'acabar el partit.
Sí, la verdad estoy muy contento con el partido. Aún puedo mejorar en algunas cosas, pero sí, estoy contento. Sabíamos que era un partido difícil, que es un muy buen equipo y tengo que salir enchufado de primer minuto para intentar sacarlo y nos ha ido bien. No noto más presión si salgo titular o si no. Yo confío en lo que puedo hacer y creo que hoy me han salido bien las cosas y tengo que seguir así.
Dijous, la següent ronda, amb un Barça B Badajoz a les 8 de la tarda al Nuevo Mirador d'Algeciras. I per últim, el Sabadell, que va necessitar dels penaltis per superar l'Atlético de Madrid B, un partit molt intens on el porter dels arlequinats, Ian McKay, va ser clau per superar l'eliminatòria.
Después del último minuto del partido, al final nos consigue empatar y bueno, se vino un poquito abajo, tuvimos ocasiones muy claras, quizá la del palo es clarísima y al final, pues bueno, la suerte o no suerte, digamos que no es suerte, es estudio, al final los penaltis, pues bueno, tengo un entrenador de porteros que al final hizo un estudio espectacular de los penaltis, creo que adiviné todos y al final, pues bueno, conseguí parar el decisivo y pasamos de eliminatorios.
Escoltàvem els companys de l'Ian celebrant aquest passe a les semifinals. El Sabadell jugarà dijous contra la Cultura Leonesa a les 10 de la nit al Ciutat de Màlaga.
Recordeu, tots els partits el dijous en aquestes semifinals. Quedarà, si superen els tres catalans aquesta eliminatòria, una ronda final. Atlètic Balears, Cornellà, Cultural Leonesa, Centre d'Esport Sabadell i Barça B, Badajoz. Insisteixo, tots els partits el dijous. És un playoff express, és un playoff intens i tenim definida la final del play-off de tercera a segona B. Tenim un espectacular partit entre l'Hospitalet i el Terrassa el dissabte vinent. Qui guanyi puja.
A tercera, sí, tornarem a viure una final històrica. La recordava Quique Iglesias amb el seu debut a la 97-98, amb un partit igual. Doncs l'Hospitalet i el Terrassa, Albert, es veuran la final de dissabte, com deies, al Municipal de Badalona, a les 8 de la tarda. I comencem parlant del partit d'aquest dissabte, del líder del grup cinquè de tercera. L'Hospitalet va empatar a 0 contra el Sant Andreu i, com marca el reglament d'aquests play-off, el millor classificat passa de ronda. No hi ha pròrroga ni penaltis. Ells han descansat avui, a partir de demà entrenaran per preparar ja la final del play-off de tercera. Aquest és Cristian Gómez, el capità de l'Hospitalet, en declaracions a Esports Cope.
Bueno, pues a partir de mañana ya empezaremos a prepararlo y bueno, tenemos frente a un rival que es muy, muy duro. Muy duro porque cada línea tiene jugadores top que nos puede poner en problemas y bueno, ellos saben como nosotros que son 90 minutos, entonces es el último esfuerzo para premio súper grande y que todo lo que has hecho hasta ahora no sirve de nada si el sábado no consigues el ascenso, así que nosotros iremos con esa mentalidad y supongo que ellos también, así que será durísimo.
I anem amb el seu rival, el Terrassa, que va superar ahir a l'Europa per 1-0. Nosaltres hem parlat amb un dels titulars del Terrassa, l'Àlex Pubés, que sap que tot quedarà en res si no guanyen aquest dissabte.
El partido de ayer fue bastante complicado. El Europa salió muy, muy intenso. Nos creó varias ocasiones al principio de la primera parte, aunque luego tomamos un poquito más el control. Nosotros también tuvimos oportunidades y creo que se igualó bastante. En la segunda parte también dominamos. Al principio marcamos el gol, nos adelantamos. Al final el objetivo está cumplido y el sábado que viene contra el Hospi sabemos que tenemos que ganar sí o sí.
Ho recordava Pubés, i és que en cas d'empat, com va passar entre l'Hospitalet i el Sant Andreu, qui guanyaria la final i, per tant, pujaria a segona B, seria l'Hospitalet al ser el millor classificat i no hi hauria penals.
Dissabte vinent, 8 del vespre, Centre d'Esports l'Hospitalet contra el Terrassa, dos històrics del nostre futbol. Només un acabarà la categoria de bronze del futbol espanyol. Ben explicat, Víctor, gràcies.
A vosaltres.
Tram final d'Esportscope en aquesta edició d'avui dilluns. Tram final que dediquem a dos noms propis. El primer, Ante Tomic, el pivot croat, excapità del Futbol Club Barcelona, que després de 8 anys al conjunt blaugrana ha refusat ofertes d'Eurolliga per fitxar pel Joventut de Badalona. 2 anys, 2 temporades, més una tercera d'opcional per Tomic, que així ho explica.
Primero, es un equipo joven que tiene mucho talento y que cada año quiere crecer, ellos como jugadores y como club. Bueno, llevamos muchos años en Barcelona, es nuestra ciudad, es ciudad de mi familia. Simplemente es un lugar ideal para mí y para mi familia.
És a dir, el projecte, i com venim explicant en aquesta sintonia, mantenir-se en la seva zona de confort. Les decisions, els arguments perquè Tomic, amb 33 anys, fitxi pel Joventut de Badalona, on es retrobarà, entre d'altres, en Pau Ribas, que també aquesta temporada ha estat company seu al Futbol Club Barcelona. Li hem demanat al Jordi Martí, el director esportiu de la Penya, que ens expliqui com han pogut convèncer Tomic.
Són diverses coses. Crec que l'haver viscut ell aquí a Barcelona tants anys és un factor important. La seva família s'hi troba bé aquí. I jo crec que també ens ha vist com un projecte solvent, no? Seriós, que està creixent, que pot tenir un rol molt important de jugador referent de l'equip, i jo crec que això també l'ha motivat molt. La realitat és que el tenim aquí amb nosaltres, i molta il·lusió i ambició alhora, perquè crec que ara el Joventut penso que tenim alguna cosa a dir.
Amb el fitxatge d'Ante Tomic, el Joventut de Badalona tanca la plantilla. La idea és presentar Ante Tomic, que ara mateix està a Croàcia, al seu país, quan comencin els entrenaments del Joventut de Badalona. El segon nom propi, malauradament, Marc Márquez, que amb el retorn, amb la represa del Mundial de Motociclisme, haurà de passar pel quiròfan després de trencar-se l'húmer en una caiguda al Gran Premi d'Espanya de Jerez. Fa re, hem parlat amb el doctor Xavier Mir, que l'operarà, i ens ha dit això.
Jo he viatjat amb ell aquest matí i, bueno, m'ha arribat tots dos aquí a Barcelona fa aproximadament una hora. I, bueno, té una, com ja vam veure ahir, una fractura del húmer, del braç dret, i de moment no ens posem cap termini exacte. El que passa és que ja estem acostumats a que les coses que són pels humans com jo, doncs en els pilots sempre hi ha millories que semblen quasi miraculoses.
Els humans com vostè, doctor Mir, o com nosaltres, però no per Marc Márquez. En principi, demà ha de passar pel quiròfan el pilot de Cervera, i després el mateix Xavier Mir, que té els micròfons d'Esportscope, explicarà els terminis en la recuperació. És una lesió greu, aquest trencament de l'húmer, amb alguna afectació més de Marc Márquez. Esperem poder veure'l novament a sobre d'una moto. Anem tancant programa. I ho farem a l'últim minut recordant les enquestes. Sempre ens agrada interactuar entre vosaltres i nosaltres a través de les xarxes socials. Enquesta, sempre, Twitter, @esportscope, enquesta Barça. Preguntem, les paraules de Leo Messi tanquen aquesta crisi oberta al Futbol Club Barcelona? Sí o no? Guanya, es decanta molt ara mateix l'enquesta, pel no. 74% dels vots, el sí s'endú al 26%. I l'enquesta perica amb un altre nom propi. Si Messi i les seves declaracions després de tancar la temporada a la Lliga a Vitòria s'enduen el protagonisme a l'enquesta Barça, Rufete, preguntem per Rufete a l'enquesta espanyola. Us sembla bé que Rufete segueixi a l'Espanyol? No. 88% dels vots, sí, 12%. Ho deixem aquí. Més informació als butlletins horaris i tornem aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra quan siguin les 7:10. Que vagi bé.